sabates i faig jo sol la marató. I la vas acabar, vas fer tot el recorregut.
Sí, sí, fui por el mismo recorrido que en teoría era la maratón.
Qué bueno.
Finalicé el mismo recorrido.
¿Quan vas trigar? Te'n recordes?
Pues casi 4 hores.
Casi 4 hores.
3 hores, sí, 3 hores 58, así más o menos.
Clar, però imagina't, sol, sense públic, sense més corredors, tu sol un dia d'aquests de pandèmia del mes de novembre del 2020. És increïble.
Sí, sí, luego sí que al final sí que se hizo la maratón, pero bueno, fue todo como una especie rara, porque luego con la gente con la mascarilla y tal, y bueno, era como una cosa un poco rara.
Ja, ja saps que ens anirem veient en alguns entrenaments i que et desitgem molta sort en aquesta aventura.
Vale, pues ya digo, estoy súper ilusionado y bueno, por acompañarte y a ver qué sale.
Molt bé, una abraçada, estem en contacte, gràcies.
Vale, igualment, adéu.
Adéu a l'Alfonso Costa i saludem ara la Maria López, que és l'altra oient que hem triat. Hola Maria, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Bona nit, molt bé, d'on ets?
De Vilanova i la Geltrú.
De Vilanova i la Geltrú, molt bé.
Sí.
I quants anys tens?
54.
54 anys. Déu-n'hi-do el repte, amb 54 anys, també.
Sí, sí, sí. La veritat és que fa il·lusió, però bueno, també fa por.
Clar, però tu corres, pel que ens deies al correu electrònic que ens vas enviar?
Sí, bueno, vaig començar a córrer fa 3 anys i aquest any, doncs mira, vaig començar a fer mitges maratons i n'he fet 4.
I bé?
Però bueno, bé, no ho sé.
Vull dir, bones sensacions, has tingut?
Sí, home, a veure, arribes agotat, eh? Vull dir que fa... Però bueno, faig 2:18, he fet 2:15, 2:14...
Molt bé.
Però bueno, ja l'acabarem, no?
Sí, ara queda fer el salt, queda preparar-se, tenim marge, no? Tenim aquests gairebé 3 mesos de marge per preparar el cos i per intentar acabar, tu, més ràpid o més lent, però intentar acabar la nostra primera marató de la vida. Molt bé. Doncs benvinguda al club, benvinguda a l'equip de RAC1, Maria. A partir d'ara començarem a treballar, ens veurem també en alguns entrenaments que farem conjunts i així ens coneixerem i a veure com va aquest repte. Us anirem seguint i trucant de tant en tant aquí al Tu diràs i a RAC1.
Perfecte, molt bé, doncs molt bé. Moltíssimes gràcies i ens veiem.
Molt bé, Maria, una abraçada forta, gràcies, fins
gràcies
a la pròxima. Adéu, adéu. Maria López Castellet, Albert Rovira, Alfonso Costa i Esther Aliu, els 4 oients que faran el repte marató de RAC1. 1:15, fem una pausa i de seguida ens visiten Oleguer Preses i Carles Vinyes. I hem de trucar també un moment al Dani Aguilar per repassar com ha anat la jornada de bàsquet pels catalans.
RAC1. Stock fora Autovivo Sant Boi. Unitats limitades de vehicles quilòmetre zero, gerència i seminaus directes de concessionari. Fins a final de mes, beneficia't de descomptes en unitats seleccionades. I a més, entreguen 24 hores en alguns dels nostres vehicles. No esperis més. Aconsegueix les claus del teu nou vehicle abans que l'any acabi. T'esperem a Autovivo Store a Sant Boi.
L'altre dia em van preguntar quin consell li donaries al Joaquim Prat del futur. Doncs li diria que segueixi triant Suzuki S-Cross. Nou Suzuki S-Cross amb tecnologia híbrida, versions 4x4 i etiqueta eco. Descobreix més a suzuki.es i deixa't sorprendre. I ara el teu S-Cross 100% connectat amb Suzuki Connect. Suzuki S-Cross. Cross the line.
Informa-te'n a Roma Kuruma Suzuki. A Barcelona al carrer Potosí. Mataró, Sabadell, Sant Boi i Molins de Rei.
Pinchazos 24 hores Barcelona. Recomana activar el mode no molestar del telèfon mentre condueixes i revisar el lisat dels teus pneumàtics. Són l'únic punt de contacte amb la carretera. Pinchazos 24 hores Barcelona. Pneumàtics, punxades, olis, bateries, les 24 hores, 365 dies l'any. Telèfon 93 426 1356.
Aquest Nadal, el regal perfecte el trobaràs a Auto 88, el teu concessionari oficial Fiat, Jeep, Abarth i Alfa Romeo a Barcelona. Aprofita les nostres ofertes exclusives i per temps limitat. Afanya't, només fins a final d'any. Visita'ns i informa-te'n a Auto 88 La Maquinista o explora les nostres ofertes a auto88.com.
Bé, ja tens el regal de Nadal? No et preocupis, entra a fentpaís.cat i regala un tas de gambes de Palamós en un veler, una escapada astronòmica als Pirineus o un matí fent de pastor. Tria i remena entre més de 500 experiències. Compra ara i rep el teu xec regal al moment o te l'envien a casa. Entra a fentpaís.cat.
Preparats? Llestos? A córrer i a passar-s'ho bé! Vine a la cursa de Cap d'Any de Sabadell, una de les més importants de Catalunya i, sens dubte, la més divertida del món. Amb punts d'animació, música en viu, food tracks i, a més, amb caràcter solidari. Corre, tens temps d'inscriure't a la web capdanyreis.cat fins al 28 de desembre amb el patrocini de Hyundai Vallparc Motors.
On et portarà la mar aquest hivern? Amb MSC Cruceros podràs visitar el bressol de la cultura al Mediterrani embarcant directament des de Barcelona. 8 dies amb tot inclòs a partir de 479 euros per persona. Descobreix el futur dels creuers reservant a la teva agència de viatges o a msccruceros.es.
No despertis. Déu està somiant amb el cotxe que vol.
Doncs que vagi a la primera fira del vehicle d'ocasió del Vallès. Allà segur que el trobarà i a uns preus especials perquè fan liquidació d'estoc. I ara allarguem la fira fins a fi d'any. A les instal·lacions de Vallpar Motors, al carrer Colom 457 de Terrassa, davant el centre comercial Parc Vallès.
RAC 1. Torna al torró solidari de RAC 1 i Torrons Vicenç.
Bo és bon.
Aquest any, novena edició. I ve amb una nova varietat.
Sí, sí.
Brownie amb nous pecanes.
Irresistible.
S'afegeix als clàssics de praliné d'avellanes amb neules i taronja i el cremós d'ametlla amb cookies.
Torrons? Quina meravella, per favor.
Com sempre, tots els beneficis del torró solidari aniran destinats a la investigació de les malalties minoritàries infantils de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Podeu trobar el torró solidari a les botigues de Torrons Vicenç i a vicenç.com. Aquestes festes torneu a gaudir amb el torró solidari de RAC 1.
Visca torró, torró!
Tots som 1.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1...
Continguts, imatges, xarxes socials...
Passa per rac1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Tens pel bàsquet ara, Dani Aguilar. Hola, bona nit.
Hola.
Ara de seguida parlem de la triple victòria catalana avui a l'Eurocup. Abans, però, compta amb la informació que ens arriba des dels Estats Units aquest vespre sobre Ricky Rubio.
Ricky es troba de baixa des de l'estiu per problemes de salut mental, sense un retorn marcat a l'agenda, i malgrat que els caps havien dit que l'esperaven el temps que fes falta, les circumstàncies de lesions de Cleveland, se l'han lesionat Garland i Mobley, fan que ara mateix els caps hagin d'alliberar espai. Per tant, veurem on arriben aquestes negociacions d'una possible sortida de Ricky de Cleveland.
Esperarem a veure com acaba tot plegat, Dani. Tot això, com dèiem, el dia en què hem tingut 3 victòries catalanes a l'Eurocup, de fet, a la categoria femenina. Nina, com ja explicàvem ahir, hi haurà duel català als vuitens de final.
Sí, entre l'Uni Girona i el Cadí la Seu, que avui han resolt els seus respectius tràmits, l'Uni, malgrat un inici dubitatiu davant el Salzgar hongarès, dubtes produïts per la situació que viu l'equip. Avui Jordi Sargatal ha dirigit el primer partit com a interí, mentre no arriba Roberto Íñiguez. Finalment ha tret el triomf 63-51, s'ho menja el més 12 de l'anada als setzents, també obté el bitllet pels vuitens de final. El Cadí la Seu, que ha fet vol més 22 de l'anada davant el Castors Brain a la Seu, amb una nova victòria 87-83. Per tant, ens citem ja el 11 i 18 de gener, dijous, anada i tornada d'aquests vuitens catalans, primer a l'Urgell i després a Girona.
Hi haurà un equip català als quarts de final, de l'Eurocup femenina. Magnífiques notícies. I a l'Eurocup masculina, la penya ha sumat, atenció, la seva 7a victòria seguida, que es diu aviat, Ho ha fet a la pista dels Wolves de Vilma, a Lituània.
Sí, amb una segona part espectacular. Ha estat un inici fred de la penya, 2 a baix al descans, però la segona part ha entrat a escena als líders d'aquest equip. Félix 18 punts, Andrius 15 i també 15 de Tomic, que comença a agafar ritme de competició, 79-94. Atenció, 30 punts al tercer quart, 23 al quart. La sortida de vestidors ha estat realment fulgurant. A Ràdio Ciutat de Badalona, Carles Durant dimensionava la dificultat d'aquesta ratxa venint d'ones bé i sobretot avisava ja de la visita dissabte del Real Madrid a l'Olimpí.
No és fàcil d'on veníem, però demostra que l'equip va creixent i, bueno, no hem de pensar tant en les victòries seguides, sinó en seguir fent la feina i a veure si el nou repte que tenim, que és molt gran el dissabte, però amb la nostra gent, a veure si som capaços d'aconseguir alguna molt difícil.
La penya que no deixa d'escalar posicions, dorm quart ara mateix en el grup de l'Eurocup i Torremato Aleix amb 2 punts de mercat. El primer, el bàsquet Girona, Marc el Brown, deixa l'entitat per marxar a Nàpols. Les expectatives no s'han acabat de complir amb el nord-americà. I el Barça Sant Feliuenc, que la Lliga Femenina, Angie Bjørklund, també deixa l'entitat per recuperar-se dels seus problemes físics.
Queda dit. Gràcies, Aguilar. Descansar.
Adeu, Aleix. Bona nit.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Necessites fer créixer el teu negoci? Programa de transformació digital per a pimes a EAE Barcelona. Desenvolupa un pla de creixement a mida per la teva empresa i amb l'acompanyament d'experts de l'Escola de Negocis. 100% subvencionat pels fons europeus. Informa-te'n a generaciondigitalEAE.com. Places limitades.
Un 14 d'abril de 1927, el primer cotxe Volvo sortia per les portes de la nostra fàbrica de Gothenburg. Des de llavors, els nostres valors han perdurat al llarg dels anys, com la teva fidelitat. Que segueixis al nostre costat és la millor satisfacció. Tu i la teva seguretat són el més valuós per nosaltres. Per això Volvo són els cotxes amb la vida més llarga. Bones festes. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
Quan busques una benzinera, tu per què et mous? El Jaume es mou pel preu. El Marc es mou pel tracte proper. La Carme es mou perquè busca la màxima qualitat. La Clara perquè ho té a prop. A Meroil tens preu, qualitat i servei molt a prop teu. Meroil. Estacions de proximitat.
RAC1 presenta...
4 milions d'euros!
El món a RAC1. Especial Loteria de Nadal amb Jordi Basté. El divendres 22 de desembre, a partir de 3 quarts de 9, un matí de premis i moltes sorpreses.
Ui, ui, ui.
Com cada any repartirem alegries i sort.
Moltes felicitats.
Bon dia, gràcies.
Amb la col·laboració dels serveis informatius de RAC1, la participació de Màrius Carol, Jordi Bosch, Xavi Puig, Ernest Folch, Cristina Puig, Mònica Hernández i des de Madrid, Jordi Armenteres.
Molta pasta.
I Marta Massí.
Gira, Molino, gira.
Divendres 22 de desembre, des de 3 quarts de 9 del matí, la Loteria de Nadal a
RAC1. Exacte, és un RAC1.
Tots som amb el suport de Torrons Vicenç i El Corte Inglés.
Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat
27.746 27746
sèrie
31 031.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A la contra.
Avui tenim nova sessió de la contra amb l'Oleguer Preses, exfutbolista. Hola, Oleguer, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
I el Carles Vinyes, doctor en història. Hola, Carles.
Molt bona nit.
Què tal? Bona nit. Benvinguts. Tercera sessió ja, eh? Tercer capítol d'aquesta secció barra podcast que estem fent d'una mica de reflexió en el món del futbol, de l'anunci en molts casos, que ens agrada també posar la gent davant del mirall, no? Agrada, en aquest món del futbol. I avui parlarem d'una qüestió que ens toca de molt a prop, que és la mercantilització del futbol. Què ens plantejareu avui, Carles Oleguer?
Sí, doncs avui en aquesta tercera entrega de la contra volem parlar, com bé dius, de la mercantilització del futbol, als anys 80 sobretot, no? A la part de la dècada del següent dels 90. Entenem que el futbol va patir un procés de transformador que va comportar doncs, canvis substancials en diversos àmbits.
Sí, és en aquells anys, quan s'aprova la llei que obliga a convertir-se en societats anònimes esportives els diferents clubs esportius de l'estat espanyol. A partir d'aleshores, els clubs comencen a ser considerats empreses i el màrqueting i la gestió empresarial entren de ple al món del futbol professional.
Sí, també és llavors, en aquella època, quan s'aprova la llei Bosman, que des d'aleshores es prohibeix que les diferents lligues europees estableixin restriccions als clubs respecte al nombre de jugadors de la Unió Europea que puguin fitxar.
Sí, i un altre element important a destacar és que en aquest moment també s'introdueix el pagament per veure els partits a través de la televisió. Això va comportar un increment molt significatiu dels ingressos que rebien els clubs a partir d'aquell moment.
Tot plegat va suposar que comencessin a gastar molts diners en la compra i venda de jugadors i que els seus salaris també s'incrementessin de manera molt notable. Davant d'aquest increment de despesa, molts clubs es van veure obligats doncs, a buscar noves fonts d'ingressos i si entra una dinàmica on aconseguir recursos econòmics passa a ser esdevé una prioritat.
Així, fins a arribar al punt que el futbol negoci actual prioritza el lucre i l'obtenció de beneficis econòmics per davant d'aspectes esportius. Tenim l'exemple de les gires de pretemporada que no forbeixen en res a la preparació de la temporada esportiva, el menyspreu que pateixen els aficionats que veuen com els preus de les entrades els expulsen dels estadis prioritzant el turisme esportiu del nivell adquisitiu, la sobrecàrrega de partits que posa en risc la salut dels esportistes i que incrementa, a més, el nombre de lesions o l'establiment dels horaris dels partits programats per contentar i incrementar audiències d'arreu del món.
Sí, en aquest model, la passió i els sentiments entenem que han estat foragitats pels interessos de dirigents, presidents i mandataris diversos. Amb quin objectiu? Convertir aquests esdeveniments esportius en espectacles més enllà d'allò que passa al terreny de joc. Aquesta febre bombolla al futbol segueix creixent sense aturador, adaptant-se també al context que calgui superant successives crisis, com bona estructura capitalista que es preui. I quan sembla que tot plegat no pot anar pitjor, fan una clau de volta més que permet seguir esprement el nínxol del negoci del futbol.
En resum, estem arrossegant el futbol cap a un model de negoci i espectacle on els jugadors i jugadores són peons d'aquest espectacle i els seguidors passen a ser considerats clients. És un espectacle on tot està subjecte a ser monetitzat des dels noms dels estadis, passant pels patrocinadors de les samarretes o per una política de màrqueting per fomentar la venda decreixent de merchandatge i tot tipus de productes que es puguin vendre.
I tot plegat, alterat el futbol, ja no és el mateix de fa unes dècades. Alguns ho titllen d'evolució, d'una progressió natural d'un esport d'èlit altament professionalitzat, i altres ho percebem justament com una involució, no? Com una regressió d'aquests valors intrínsecs, aquells que pregonen que el que és important realment és participar, jugar i gaudir. I tot plegat és el que avui volem parlar aquesta nit amb els nostres convidats, i avui per això tenim a l'estudi dues persones que creiem que ens poden aportar i reflexions importants sobre el tema, com són la Nanni Ases, per una banda, mestra d'educació infantil i primària, exfutbolista, entrenador de futbol i coordinador del futbol femení al Club Esportiu Europa. Bona nit.
Molt bona nit.
I també el Xavi Ginesta, periodista i professor de màrqueting esportiu de la Universitat de Vic. Benvinguts a tots. Bona nit, Xavi.
Com estem?
Ja sabeu que avui les músiques que trien el Carles i l'Oleguer aniran destinades al món del futbol. Són xules, pel guió que he vist, les músiques que aniran acompanyant aquesta entrevista barra debat que farem amb el Xavi Ginesta i amb la Nanni Ases. Com dèiem, benvinguts, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Hi ha molta teca avui, perquè ara explicaven i posaven una mica de context. Clar, és un peix que es mossega la cua, no? Entren més calés, per tant hem de buscar millors jugadors, els millors jugadors fan que els hagis de pagar més, i quan els has de pagar més el que fas és buscar més patrocinadors, i et vens l'estadi, i et vens la samarreta, i entra la televisió, i la televisió diu, ah, jo pago, doncs vinga, jo poso l'horari que vull, no? Tot plegat va fer una volta que sembla que és un cercle viciós que no sabem on acabarà. Perquè anar cap enrere sembla que no hi anirà, que és el que us agradaria, no, Oleguer i Carles, segurament.
Bueno, sempre a la contra, no, nosaltres.
Sí, m'agrada. No, posem-ho sobre la taula, a veure si algú ens sent i pensa, doncs mira, potser sí que hauríem de fer un passet enrere, no, un passet al costat i intentar millorar això del futbol. Bé, parlem-ne amb els professionals.
No, en realitat, no, una mica la gràcia del programa d'avui és veure què en traiem, no, d'aquest procés, no, que sembla que sigui, doncs, necessari, no, dius, bueno, és realment necessari, què ens aporta, que quins prejudicis té, diríem, no, i que
abans d'entrar amb el Xavi i la Nani, deixa'm fer-te només un dubte que tinc. Tu te'n recordes d'alguna gira que fessis amb el Barça quan tu jugaves en aquella època? D'aquestes sí, sí. Grosses? Vull dir, allò ja començava allà, el 2005, 2006, sí?
Sí, sí, sí. I tant, i tant. Jo crec que, de fet, són les primeres, diríem, no? O si no les primeres, vull dir, els primers equips que vam començar a fer...
Algun lloc que recordis, Oleguer?
Àsia, Estats Units.
Àsia, Estats Units.
És aquella època, no, em sap, on s'intercanviaven, un any es feia Àsia, un any als Estats Units, no, amb aquesta idea d'obrir mercats.
De fet, jo tinc una anècdota boníssima de l'Oleguer, que és que darrerament es va fer la lectura d'una tesi doctoral del Jordi Badia sobre la Superliga Europea de Futbol, sobre si és viable o no.
Bueno, que aquest és el següent pas.
Efectivament.
No? I marxem de la UEFA i guanyem més calés.
No, però spoiler, no. Però, atenció, és a dir, aquesta tesi doctoral comença amb un capítol del Jordi Badia justificant el motiu pel qual es va interessar per la Superliga, que diu, quan era director de comunicació del Barça vaig aterrar a l'aeroport de Tòquio i els aficionats cantaven U-U, Oleguer. I llavors la reflexió és... Allà em vaig adonar que el futbol s'havia globalitzat i no hi havia marxa enrere. Per tant, ara li has preguntat a l'Oleguer la clau de volta de tot plegat. Aquelles gires, jo dic, sí, no, a més, ara hi ha una tesi doctoral que comença amb una anècdota que l'afecta amb ell.
Imagina't. Bé, imagina't. Anem a PAMS. Què els hi voleu consultar avui als experts que tenim aquí a la taula?
No, de fet, volíem començar una mica amb el Xavier, que com a expert en el tema, no, ens expliqués una mica quins són els moments claus, no, d'aquest procés de mercantilització, que crec que ens pot ajudar a entendre una mica tot plegat.
Ara, no vull fer de professor d'història, però sí que si hi ha alguns moments claus, jo crec que hi ha un moment important a tenir en compte, inclús molt abans del que heu plantejat vosaltres de la llei de Bosman, que és l'arribada de Jaume Belange com a president de la FIFA, és a dir, a partir del 1974, quan realment Avelanche, en comparació amb Stanley Rose, el que fa és transformar la manera d'entendre el futbol com a negoci, no? I per tant, la introducció d'aquestes dinàmiques empresarials en el negoci del futbol ja es dona en aquell moment, la introducció de la comercialització de drets a partir d'un soci que va tenir, com va ser Horst Dassler, propietari d'Adidas, doncs, va ajudar i va contribuir molt en aquest procés, no? I a partir d'aquí sí que podem saltar llavors el moment que tu vas viure a Oleguer com a futbolista, que és període 2000-2003, en el qual Florentino Pérez i Laporta segueixen el model que ja el Manchester United havia impulsat a partir de 1999. Jo crec que hi ha un personatge aquí per mi molt singular en tot aquest període, que és tota l'herència que ens deixa Peter Kinnian com a gran gestor en el Manchester
aquest
United.
Aquest qui era el gestor del United.
Sí, no? En aquest cas el CEO, no? Peter Kinnian, per mi, és qui realment fa un canvi de mentalitat en la gestió de clubs de futbol. Els grans esdeveniments futbolístics, jo crec que Abel Ange cal situar-lo a l'inici de tot plegat, però en el món de la gestió de clubs, tot el llegat de Kinnian crec que és necessari de situar.
Sí, a partir, com dius, de l'arribada d'Abel Ange, no?, i la llei Bosman també, la creació del Premier League, la irrupció de les televisions de pay-per-view, no?, tots aquests canvis que han canviat el model de futbol actual, quines coses positives i quines negatives creus que poden aportar, que aporten?
A veure, jo crec que hi ha una qüestió, si anem a veure-ho des d'un punt de vista racional, ha aportat alguna cosa positiva des del meu punt de vista? Algunes sí, per exemple, la introducció de determinades maneres d'entendre la gestió racional dels clubs de futbol entesos com a empresa o el punt de vista empresarial, en molts casos ha permès, doncs, per exemple, el sanejament de clubs o ha permès tenir competicions que en aquest sentit tinguin una certa millor estructura que permeti, doncs, evidentment, una millor gestió racionalitzada, entenent-la des del punt de vista de que tothom, doncs, evidentment, segueixi unes determinades regles del joc, o en el cas espanyol, per exemple, ha permès, diguéssim, el sanejament de molts clubs de futbol. Ara, a partir d'aquí, sí que hi ha molts elements que ens fan plantejar que el futbol que estem vivint ara en els grans estadis de la Premier League o de la Lliga Espanyola estan molt distants dels que pot viure el Nou Sardenya, o en un esport que tingui una arrel molt més local. Per mi el que s'ha de fer és dividir literalment o separar literalment el que tenim en un terreny de joc de la Premier League o de la Bundesliga o de la primera divisió de futbol espanyola del que vivim en un estadi com és el Nou Sardenya, o jo com a periodista que he estat en el món comarcal, doncs evidentment que vivien els municipals que jo anava a cobrir amb 25 anys o 26 els partits de futbol.
No és una mica una utopia, això que planteges? Veient per, cap on
per,
va, eh?
Per mi és possible, per mi jo crec que és possible separar-ho des del punt de vista mental. Ara, sí que és veritat que molts d'aquests clubs menors, agradi o no, el que estan fent és mirar-se amb aquests grans, i per tant, aquí sí que hi ha una qüestió que és claríssima, és a dir, en el gran boom del totxo, si us en recordareu, el que això va fer inflacionar enorme inclús el futbol més amateur, en el qual es pagaven verdaderes barbaritats per jugadors que sabies perfectament que no eren professionals, però que se'ls donava tracte de professional. I això, per altra banda, va suposar en alguns casos la ruïna d'aquests clubs locals. Per tant, sí que en un moment determinat hi van haver unes dinàmiques que es van diguéssim, transpoar d'una banda a l'altra.
De fet, una mica jo crec que aquesta mercantilització que s'estava produint primer als equips o a les lligues grans i que després ens ha arribat a nosaltres és una mica el que està passant amb futbol femení. El futbol femení els últims anys comença a voler equiparar-se una mica a tota aquesta mercantilització que s'està produint en el futbol masculí, i al final, encara que sigui anys enrere, jo crec que a partir del boom del Barça, tots els equips d'una manera o d'una altra estan emmirallant en aquests equips i volen una mica transformar les estructures de futbol base o assemblar-se en aquests equips grans.
El que passa per això, no?, que abans comentàvem, no?, que posa unes regles del joc, no?, que entenem, no?, que tu deies una mica d'una certa racionalització, diríem, no?, d'aquest món, que abans semblava com una mica desorganitzat, no?, però en realitat veus que són unes regles del joc que s'intenten també saltar, no?, és a dir, amb el tema aquests, no?, del fair play financer, no?, és a dir, el tema del PSG, temes de com s'utilitzen diferents estructures
del City,
exacte, no?, de diferents clubs, no?, com també a vegades es fan aquests traspassos entre ells, diríem, amb costos i a preus de, no?, diferents, diríem, per poder complir aquest fair play financer, no? Per tant, si entenem, no?, bueno, almenys des del meu punt de vista, que és una racionalització que no és ben bé real, diríem, no?, sinó que evidentment intenta posar una mica d'ordre, però que constantment estem intentant pervertir-ho per aconseguir aquests màxims rendiments, màxims beneficis, diríem, no?, i aquesta lògica empresarial que no té aturador des del meu punt de vista.
Sí, això és cert, quan no mires des de la cúpula, no?, i entren les qüestions polítiques, doncs sí que es produeix una certa perversió de tot plegat, perquè no ens oblidem. Has posat dos exemples, City, Paris Saint-Germain, en el qual el futbol per als propietaris, tant d'un com de l'altre, no és estrictament un negoci. És un negoci amb una gran connotació política, inclús de diplomàcia pública. No? I per tant, aquí sí que hi entren tota una sèrie d'elements que fa que hagis de conviure amb tota una sèrie de tensions, una sèrie de contradiccions. Permeteu-me citar alguns periodistes anglesos, que jo ara vinc d'un congrés a Anglaterra en el qual hi havia periodistes del Guardian que comentaven, esclar, nosaltres, per exemple, els que cobrim el City hem de conviure entre el propi fet de que ens agrada que guanyi el City, però el fet de que sabem que el City està convivint en aquests moments amb una situació en la qual té més de 100 demandes per incompliment de fair play financer. És evident que ens hem de plantejar si el City ha fet trampes per guanyar les Premiers o per guanyar la Champions. És a dir, el concepte de fer trampes en el moment en el qual tu estàs incomplint el fair play financer o diuen que incompleixes el fair play financer, fins a quin punt et genera aquesta evident contradicció sobre el procés de mercantilització del futbol. I, per tant, jo crec que sí que tens raó en aquest aspecte, però jo també separaria aquí el que és estrictament la introducció de criteris racionals en la gestió dels clubs de futbol o qualsevol club esportiu, del que passa al top 10, diguem-ho així, del rànquing Deloitte.
Sí, no, recordo una mica el que deies, no? És evident que hi ha aquelles connotacions d'esportwashing, no? De geopolítiques, no? Però els clubs continuen sent atractius per invertir en la mesura que s'han convertit en proveïts d'entreteniment, no? Llavors, factories de continguts, o com dius, però si hi hagués un límit salarial, un topall, creus que farien falta aquestes inversions i mantenir aquestes sense... És a dir, si passés com la NBA, que hi ha aquest topall salarial professional... Perquè el Todd Rivers també expliques, no? Com podem parlar d'aquesta certa americanització, la disneyització del futbol, com s'adapta aquest model nord-americà a la cultura europea? Jo veig complicat, no? Com ho explicaries, això?
Si aquí hi hagués un topall salarial com als Estats Units, això funcionaria d'una altra manera. És que crec que és el sistema de competició és totalment diferent, el punt de partida és totalment diferent. Abans parlàvem de que a Europa la mercantilització del futbol havia començat als anys 70, 80, sobretot 90. Als Estats Units, als anys 50, ja es van construir els primers estadis de béisbol plantejats des d'un punt de vista de mercantilització del propi esport.
Bueno, perdona, allà no hi ha meritocràcia, hi ha unes franquícies no que sempre juguen la
correcte,
competició.
Correcte, i és que el límit salarial, per exemple, que aquí a Espanya la Lliga de Futbol Professional Tebas ha vengut com a gran èxit de la Lliga Espanyola, el límit salarial de la Liga és totalment diferent del model de límit salarial que tenen els Estats Units. Una cosa, el límit salarial dels Estats Units serveix per garantir la competitivitat, per fer una competició més atractiva, que això acabi generant millors condicions a nivell d'efecte càrtel per vendre la competició i aconseguir més ingressos, i en canvi el límit salarial de la Liga Espanyola va servir per intentar sanejar determinats clubs, i al final el que ha servit, perdoneu-me l'expressió, i aquí em surt la vena culer, per acabar porquejant uns quants.
Sí. I en aquest sentit, això, no? Una mica, en quin moment creus que ens trobem ara, amb això de la Superliga, la Kings, el Queens League, vull dir que aquest procés, diríem, no? On bueno, l'esport, no? En realitat, des del nostre punt de vista, diríem, no? Queda una mica al marge per aquests interessos més mercantilistes, on creus que estem?
Jo no voldria desencoratjar-vos, però crec que encara veurem transformacions que ens posaran en un escenari pitjor.
Ah, sí?
És a dir, no en tinc cap mena de dubte.
En quin sentit, vols dir?
No, en el sentit que
canviarà totalment el com entenem a l'esport, ara?
Jo crec que el model de la Superliga Europea que s'havia plantejat no arribarà a ser tal, però sí que veurem una evolució clara de les competicions per tal que aquestes competicions siguin el màxim d'atractives i sobretot donin el màxim de diners als clubs.
Bé, la Champions ja ha canviat l'any que ve el format.
Perdó, i ja hi ha més partits. És que parlant del futbol femení, i en el propi futbol femení canviarà la Champions i també s'introduirà l'Europa League femenina. Per tant, al final, jo crec que anem en un sistema, en una situació en el qual el futbol, el component espectacle acabarà sent més important que no pas el component esportiu. De fet, és que, si no, anem-nos a mirar la pròpia evolució que tenen els estadis de futbol. És a dir, l'estadi com a tal, i entenent l'estadi com un lloc en el qual el propi disseny de l'estadi, el propi ús de l'estadi està pensat des de la ideologia dominant, ens mostra clarament cap on anem.
És un cinema, és una sala de concerts...
És un cinema, és una sala de concerts...
És tot ja en un, no?
Hi ha hagut un investigador als Estats Units, Michael Friedman, que ha fet un llibre fantàstic sobre béisbol, que es diu Molt Parcs. Jo us recomano que el llegiu perquè el trobo preciós, que ens parla de les diferents èpoques, a les diferents estadis, perdó la redundància, les diferents fases d'evolució dels estadis des dels 50, no? O des del segle XIX, no? I parla de com han anat evolucionant. I ens parla que més enllà de l'actual estadi, que és un centre d'entreteniment o que seria un parc temàtic, ja evolucionem en els Estats Units cap a una quarta fase, que ja no només tenim l'estadi com a parc temàtic, sinó que tenim el club com a promotor immobiliari. I posa d'exemple els Atlanta Braves, en el qual, en la construcció de l'estadi dels Atlanta Braves, el Truist Park, no només el partenariat públic o privat en què van arribar l'acord Atlanta Braves Ajuntament va servir per construir un estadi totalment disneyitzat, sinó que a més el que es va fer va ser, aprofitant que el propietari dels Atlanta Braves és Liberty Media, el conglomerat d'entreteniment més important del món,
el de la Fórmula 1,
doncs van fer tot el barri sencer.
I van guanyar diners amb això, també.
I van guanyar diners. Inversió de...
Saps que el Llevant té un hotel?
Sí.
En un dels corners del nou estadi del Llevant hi ha un hotel que forma part del club.
En tot
també.
Cas, per exemple, això ve de, per exemple, l'estadi del...
West Ham United.
El West Ham, l'estadi de l'Olympique Lyonnais
també
tenia. I en tot cas, fixem-nos que en els Braves, tant l'Ajuntament com els Braves, van invertir un total de 1,1 bilions de dòlars. A tota la construcció.
Imagina't el que van guanyar, doncs.
Bé, van guanyar.
És una delícia sentir el professor Xavi Ginesta de la Universitat de Vic, i ara anirem al futbol de barri amb l'altra convidada que tenim avui a la contra. La música indica una mica cap on va la secció, no? Fuck Modern Football.
El de la contra.
No ens amarem.
Ho posaré com a prefaci d'un dels meus articles.
Preguntes per la Nani Aces, a veure.
Sí, no, volíem saber una mica que ens expliqués això, no? Com aquest model, no? De mercantilització del futbol afecta en el futbol base i en els clubs modestos especialment.
Bueno, jo m'atreviria a dir que tenim la sort de que el futbol base, sobretot femení, encara el tenim una mica blindat. No li ha arribat tot aquest procés encara de futbol modern, que el diria d'alguna manera. Sí que és veritat que les categories fortes de futbol femení, Liga F, primera ref, segona ref, ja us diria que estem allunyant-nos una mica de pel que jugàvem nosaltres fins fa 4 o 5 anys, que era aquella passió loca que té igual les condicions on juguessis i els horaris d'entrenament. Que això no vull dir que no s'hagin de millorar, que podríem entrar aquí amb un debat llarguíssim, però sí que és veritat que penso que nosaltres a l'Europa estem intentant blindar aquests valors, però que a poc és una llàstima, però s'estan perdent.
Però creus que aquesta lògica, podríem dir, de negoci resultadista, no? També s'abandonen aquests elements que deies, no? Que us tornaran loques per poder jugar, perquè t'inspireuen a jugar, no? Cal sortir d'aquesta lògica dels fitxatges, de captació de jugadors d'altres clubs, de baixes i dinàmiques totalment competitives. Com podem fer-ho, això?
Parlàvem abans una mica del peix que es mossega la cua. O sigui, pens que són necessàries i que és importantíssim parlar de millorar condicions de les jugadores, d'aquelles sentint que són professionals, que tenen accés a tot aquest món sense haver de tenir aquella realitat de treballo 8 hores, surto de treballar, em toca hora de gimnàs, em toca hora de vídeo, em toca anar a entrenar, però demà a les 6 del matí em toca sonar l'alarma perquè tinc una realitat molt diferent de la dels professionals homes, en aquest cas. Però sí que és veritat que crec que és molt complicat a l'ajuntar tots aquests elements amb un i fugir una mica de parlar només de fitxatges, aglutinar també la passió de les jugadores, el compromís amb els clubs, aquell amor pel club i pels colors que es tenia abans. I nosaltres a l'Europa això ho tenim claríssim a l'hora de fitxar. És veritat que parlem sempre d'intentar fer jugadores de club, perquè hi creiem molt i perquè som un club molt modest, que estem competint contra equips que tenen, ens tripliquen o ens quadrupliquen els recursos. Si no tenim això, tenim un problema a l'hora de competir. Però sí que és veritat que penso que cada vegada és més complicat arrossegar jugadores que els hi mogui pues aquest amor al club i aquests valors que antigament per mi era una cosa molt forta que et feia guanyar punts.
Si em deixes fer una reflexió, jo crec que hi ha un element que el futbol femení de moment encara està fent molt millor que el futbol masculí, que a la vegada forma part també del que els americans, parlant de la influència, han vist que és bàsic per generar calés, que és que les jugadores són una mica més properes a l'afició. És a dir, la idea dels americans és, escolta, com més propers com més proximitat hi ha entre l'aficionat i l'estrella, doncs més capacitat tinc per posar les entrades més altes. el Truist Park és un exemple d'això, no? O el Lincoln Financial Field és un exemple d'això. No sé si vas arribar a jugar tu el Lincoln Financial Field a Filadèlfia.
Tinc molt mala memòria, jo.
Doncs no, perquè, sí. No, perquè hi ha algunes anècdotes...
Estava en jet lag.
Hi ha algunes anècdotes molt bones de com Cristiano Ronaldo en el seu moment va dir, escolta, i per què jo haig de deixar que els aficionats trepitgin la gespa on jugaré, no? I el director de màrqueting dels
perquè
Eagles...
Perquè et paguem, no?
Deia, perquè et paguem, clar. No? Llavors, en aquest sentit, jo crec que el futbol femení està demostrant una cosa, és a dir, que les jugadores, encara que siguin grans estrelles ara, si són pròximes en els aficionats, això genera un engagement molt més especial.
Però cada cop s'està perdent més això.
No, i això volia
perquè
dir...
les concentracions de la selecció espanyola. Correcte. Ja costa més tot...
No, això volia dir, és a dir, que no sé fins a quin punt això també ara es comença a perdre en la mesura que estem començant a crear ídols mediàtics amb aquestes dones que estan agafant patrons a les xarxes socials, amb la relació a les marques, etc, patrons que són homòlegs dels nois, no?
Oh, perdona, noies, un moment, perdona, noies, és els agafa un departament de comunicació. Correcte. O una empresa que gestiona la seva comunicació, que també porta jugadors masculins,
sí,
i per tant
redueix
el patró. Sí.
És que l'accessibilitat, jo penso que la perden les jugadores a partir de que els clubs comencen a gestionar tot el que envolta la jugadora. Fins ara la jugadora anava a una entrevista de ràdio o de televisió i no havia de demanar permís a ningú. Tu, per entrevistar una jugadora del Barça, has de parlar en cap de premsa, has de parlar amb repre, has de... Bueno, aquí envolta... Tornaríem a parlar una mica de que diferent la realitat que estan vivint els 2-3 clubs top d'Espanya amb el nostre, en el nostre cas, les jugadores del primer equip baixen a la base, la base baixa al camp en el moment d'acabar el partit per ajuntar-se en primeres... Jo penso que al final és que elles estan en procés, també, les jugadores, de viure aquest boom que s'està vivint ara.
Sí, és que, recollint això que dèieu, les implicacions que pot tenir replicar aquest model en el futbol jugat per dones, no? És una mica el que parlàvem, no? Com pot perdre... Jo, per exemple, veig molt clar que és un dels nínxols de negoci on pot... Aquest, el futbol negoci pot fer una clau de volta més, no? Sí. Pot explotar més. Llavors, crec que pot perdre, per exemple, la fair play, que és una de les característiques del futbol jugat per dones, aquesta proximitat amb el públic, no? Veiem quan acaba el partit, les jugadores d'Europa van saludar, cantar una afició, o altres signen autògraf, també la visibilitat de la comunitat de LGTBIQ+, no? Tot això, si això es converteix en un negoci, va cap aquí, no sé fins a com creus que això es pot perdre, fins tot la companyonia entre jugadores, no? Aquestes escenes, no? Com la màxima rivalitat, no? El negoci pot arribar, doncs, a alterar tot això, no? Com ho veus tu, això?
No, que és que s'està alterant, que és que ho estem vivint ja, no és una cosa que diguem en uns anys veurem, no, s'està alterant. Antigament tu volies fitxar una jugadora i tenies el cara a cara, explicaves realitat del club, li explicaves com estaria el club. Actualment parles amb representat, primer són condicions econòmiques i després mirem si és viable per seguir
tirant endavant. Si superem això, podem parlar més coses.
Clar, però abans era impensable això. Hi havia moltes coses que passaven per davant de les condicions econòmiques perquè eren mínimes. Jo crec que del meu futbol dels 25 anys que he jugat he cobrat els últims 5. I no dic el que cobrava perquè riuríeu ara.
I quan s'està discutint encara la renovació de l'Alexia, no?
Bueno.
Exacte. A mi el que em preocupa per això, no, és traient una mica, no, de l'equació aquests primers, no, primers equips, diríem, com tot això afecta el futbol base, no? Si aquestes altes i baixes, aquest poc acompanyament que jo he vist, diríem, en els infants, de dir, bueno, no, o sigui, com acaben sent una mercaderia, com aquest procés mercantilitzador, en realitat, no? El procés aquest que passa en els primers equips, diríem, no? Arrossega tota la resta, no? I això, i la part important és aquesta idea, no? De crear futbolistes, no? I construir fàbriques de futbolistes i no cuidar i acompanyar uns infants en unes edats que són totalment formatives, no?
Mira, jo recordo un anunci del Xolo que parlava del futbol com a manera de vida. Es que el futbol se asemeja mucho a la vida i sortien unes quantes imatges. És que això és el que s'està perdent. O sigui, ens oblidem que al final quan estem formant nenes i nens, jo no sé, és que aquí arribarà un 0,00001%. Clar, en nenes és més fàcil jugar a primera divisió perquè és veritat que el número de llicències a dia d'avui encara és, no sé quin és el, si fem la comparativa, no sé quin és en masculí, però és veritat que hi ha més opcions d'arribar-hi, però és que no ens hem d'oblidar que el que estem formant són persones.
Hem
parlat una bona estona amb el Xavi Ginesta, professor de la Universitat de Vic, i la Victòria Aces, Nani Aces, exfutbolista i ara mateix també, bé, professora, no?, d'infantil i primària, i ara mateix coordinadora i entrenadora del Club Esportiu Europa. No sé si teniu alguna conclusió o alguna cosa més que vulgueu comentar, sí, que Oleguer, Carles...
Bé, no, jo crec que ens queda una mica veure si hi ha alternatives a aquest
clar,
model.
Com veieu el futur? No? Què penseu que passarà en aquest món de la marquitalització del futbol?
Jo crec que tant l'Oleguer com en Carles patiran.
Sí,
pels que ens agrada...
Estem acostumats, eh?
Per sí. Això, vull dir que jo, pels que ens agrada Walt
no,
Disney,
però,
no.
Haurem però... d'entendre que una cosa és un espectacle que tu pagaràs, si vols, sí. El que et demanin, i després sempre quedarà aquest club de barri que tu t'hi pots identificar, no?, i que intenta fer les coses diferents perquè no podrà arribar mai, potser, a aquest nivell top de... No, de la indústria.
Jo per mi que anem cap aquí. I a mi el que...
O sigui, se separaran molt més els camins, no?, dels dos.
Jo n'estic convençut. Ja. És a dir, per mi estem en un punt absolutament... que no hi ha marxa enrere, no? I des d'aquest punt de vista. I llavors l'única solució és separar-ho. Projectes locals ben arrelats i llavors, escolta, qui vulgui gaudir del Barça o del Madrid com a espectacles futbolístics,
que
ja no dic com a futbol...
Que estalvi, una bona
que estalvi picossada. I que, sí. A més a més, es pagui les estrelles Michelin que hi haurà en el nou Bernabéu.
Clar. Sí, sí.
No, i aquí a Catalunya jo crec que hem tingut, per sort o per desgràcia, hem patit de molt a prop la Kings i la Queens, i al final jo crec que això per mi és l'exemple més clar de com jugadores que estaven al màxim nivell, és que estem parlant de jugadores de primera divisió, han preferit deixar de jugar a primera divisió i anar a jugar a la Queens. Llavors, jo crec que amb això resumim...
Ho entens o no? Tu no massa, potser.
Jo no, però perquè jo sóc molt idealista, jo sé el que a mi m'ha mogut sempre el futbol i llavors jo sé que no, de fet jo vaig tenir la possibilitat d'anar com a entrenadora i no és el futbol, una, que no és el futbol que m'atreu, i dues, que jo sóc molt de club i de colors.
Molt bé.
Clar, però això a l'Europa ha passat, o sigui, ha passat, hi ha molts clubs d'aquests, no?, perquè hi ha jugadors que es veuen, no?, mirallats per aquest negoci efímer que dic jo, que és el futbol negoci, el circ aquest del Queens League, i se'n van a jugar, però clar, estan formats pel club i això d'això, bueno, és un greuge que els clubs no sé si sap molt bé com gestionar. Però abans el Xavier ha dit una cosa, que coses positives, no?, que aporta aquest model de negoci i tal, diu, els clubs els sanegen, però no sempre.
No sempre.
També gestions nefastes que han enfonsat els clubs.
El que he dit és que principi de la tertúlia, que una qüestió positiva que ens va aportar això és que, en tot cas, hi va haver un procés de sanejament.
Sí, sí, però la previsió d'aquest model...
No, mal gestionat pot ser un desastre.
Exacte.
El que passa que sí que és veritat...
No és sinònim de triomf ni d'èxit.
No, des d'un punt de vista econòmic, és evident que no. Si no mirem el Barça, la situació en què està, que si mirem la darrera auditoria, podem inclús veure el com s'ha hagut de treballar el pressupost per tal de poder sortir una mica maco la foto. Per tant, sí que és cert, és a dir, no, que apliquis dinàmiques de gestió en el món del futbol o l'aplicació inicial de dinàmiques de gestió en el món del futbol, això no va portar un sanejament dels clubs, és evident, per se. Sí, hi ha hagut altra feina, hi ha hagut gent que ha hagut de ser, diguéssim, visionària en algun moment, i simplement per una qüestió d'exemple, tenim que el cercle virtuós del Barça en un moment determinat es va convertir en un cercle viciós fent malament les coses. Ara, sí que és veritat que jo crec que el sanejament dels clubs en la situació, en cas Espanya, que estàvem als anys 80, era molt difícil si no s'acabaven aplicant determinades lògiques empresarials.
Molt bé. Voleu afegir alguna cosa més, Carles Oleguer?
No, simplement això, agrair totes les aportacions que heu anat fent, que ha sigut per nosaltres molt interessant, i això, intentar seguir, com dèiem, no?, intentar defensar aquest model, doncs, més humà i més proper i més, això, no?, comunitari, diríem, no?, que i social, que pot tenir l'esport com a eina, diríem, no?, que pot ajudar a moltes persones, i on es situïn, diríem, les necessitats d'aquestes persones al centre de l'activitat i no pas aquests beneficis econòmics.
Com feu el futbol caserna, eh?
Bueno, no sabeu,
per exemple, humilment,
però ho intentem.
No, reiterar això que ha dit l'Oleguer, no? Sabem que no és feina fàcil, que segurament cada cop l'esvoranc serà més gran entre el futbol d'èlit superprofessionalitzat i el futbol popular o de barri, però persistirem, no? Per això estem a la contra. Per tant, seguirem, doncs, maldant perquè una altra alternativa a aquest futbol de negoci sigui possible.
Nani Aces, moltíssimes gràcies.
No, gràcies a vosaltres, jo em sumo a la contra també, total.
Que vagi molt bé aquesta temporada. Vinga, gràcies. Europa, amb els teus equips. I al Xavi Ginesta també, moltíssimes gràcies. Segur que deuen moltes gaudir gràcies. Molt els teus alumnes a les classes de Vic.
Ah, ens ho passem bé.
Sí.
Ens ho passem
N'has
bé.
Tingut uns quants d'aquí, m'han dit.
N'he tingut uns quants d'aquí, sí, que han arribat prou lluny. Sí, sí. Estic content, estic content.
Això vol dir que ho fas bé, doncs.
La veritat, estic content.
Gràcies, Xavi. Gràcies, Oleguer. I gràcies, Carles.
Gràcies a vosaltres.
Vosaltres.
Recordeu sempre...
A la contra. El fútbol desde entonces no es lo que era. Ahora tiene el nombre de un banco la primera. Todos los jugadores también son modelos. Se perdieron los peloteros, todo lleno de pelo. ¿Qué le diría si Zidane que Raúl López lo marcaría? Que a Kiko esa cara de cocoso se le pondría. La loncha que es Pasi, Derticia, Lucía. Y a González que el penalti a Yuki le pararía. Los rizos de Villarroya, Valderrama y Mandía. La operación de Penelo que se come, se cría. Wifle habla menos en Peribiri, portería. Duboski por las cataratas se mataría. Y esa promoción que se jugaba doble vuelta, ya no tiene emoción de que suba o descienda. Pedazo de temporada hizo en primera Lleida. Y en el Salamanca de portero Estelea. Bueno, y mi Cádiz casi a esos años se fueron Arteaga.
Realment al·lucino amb la banda sonora d'aquestes